La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Hola, bon dia. És un quart de 10 del matí d'aquest dijous 2 de novembre de 2023. Us saluda Marc Castro. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, d'aquí Cugat Mèdia, de Ràdio Sant Cugat, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, recordin, les poden escoltar per la ràdio a través de la 91.5 FM i també per internet al web cugat.cat. Saludem sense perdre més temps els tertulians d'avui. Ens acompanyen Juan Merino, veí de la Floresta. Bon dia.
Molt bon dia.
L'Eva Navarro, que s'estrena, artista visual, vinculada al món de l'educació i molt vinculada també a diverses entitats de la ciutat. Molt bon dia, Eva.
Bon dia.
L'Eduard Gené, activista cultural. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia.
I en Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem. I ho fem amb el tema que vam publicar l'altre dia, que el portal web Sendia Coliving convida les persones interessades a llogar una habitació a Sant Cugat per un preu que oscil·la, atenció, entre els 800 i els 1.000 euros. Estem parlant d'una habitació, no d'un pis. Són habitacions de pisos gestionats per la promotora Nova Finca, que ha decidit no renovar el lloguer a desenes de veïnes que estaven pagant uns 1.200 euros per l'habitatge sencer per començar a implementar el que anomenen co-living, segons ha publicat el diari Ara, i ens hem fet ressò també des de Cugat Mèdia. Des de l'Ajuntament, Francesc Duc, regidor d'Habitatge, ens ha explicat que estem buscant la fórmula per evitar-ho, igual que la van trobar per aturar la proliferació de pisos turístics, tot i que admeten que no serà fàcil perquè la llei no ho permet. Volem conèixer la vostra opinió. La primera que volem conèixer, de fet, és de l'Eva Navarro, perquè és una de les afectades, ho va ser fa un any, i també ens podrà no només donar la seva opinió, sinó també com ho va viure. Eva.
Hola.
Hola.
Doncs sí, malauradament vaig ser una de les persones afectades. De fet, fa un any, és a dir, fa una mica menys, una mica més d'un any, el juliol passat, jo ja havia fet tota la negociació, diguéssim, per renovar, i ells anaven a fer-ho, però hi havia hagut en aquella primavera bastanta mobilització contra Nova Finca, perquè fa pujades indiscriminades, feia no atén els llogaters en el sentit de reformes que s'han de fer per viure dignament, etc. Hi ha hagut diversos enfrontaments amb Nova Finca, i arrel de tot allò, es van plantar, no? Aquesta va ser com la sensació dels que estàvem en aquell moment una mica implicats en el sindicat de llogaters, que jo sempre he sigut molt satèl·lit, perquè no tenia molt de temps, però en aquella època vaig com intentar ficar-me en contacte i això. La sensació va ser com si s'haguessin fartat, no? Diguéssim, de tenir en compte famílies, de tenir en compte gent amb necessitats, d'atendre, no? I volguessin anar al negoci fàcil, que és fer pisos de lloguer de curta durada o co-living, que és això, no? Llavors, sí, de cop em van enviar un correu i em van dir, bueno, pues, que hem decidit fer això i no renovem. I jo vaig intentar dir el que sigui, sí, no, pagar una mica més, no sé què, i no hi havia opció.
Quant temps feia que vivies en aquest pis?
Jo feia poc, perquè, bueno, vull dir que feia... No, el lloguer s'acabava aquell any, o sigui, 5 anys. Era un lloguer de 5 anys. El que passa és que havien hagut anades i venides amb els companys de pis, però...
De fet, el tema de Nova Finca ens comenten des dels veïns afectats o del mateix bloc que estan buits aquests pisos, no sé si és el cas del
sí,
teu pis.
Sí, el meu pis està buit.
Els pisos aquests continuen buits un any després i fins al setembre de l'any que ve, és a dir, gairebé d'aquí un any, no està previst que entrin els nous inquilins, que seria per habitacions. Per tant...
No sé si tots els blocs per això.
No, són uns quants només, però és un centenar d'habitatges. Uh-huh. Jo el que no sé, potser l'Eva ens pot explicar, és si són propietat de Nova Finca o són propietat d'un privat diferent a Nova Finca. Això no ho sabem.
Jo crec que el sindicat de llogater igual ho sap.
Val?
Jo no ho sé. Però crec que sí que són macropropietaris. O sigui, dintre de Nova Finca tenen diferents macropropietaris.
O fons d'inversió,
són
no?
Són fons d'inversió.
Hi ha darrere de tota aquesta...
Ho dic perquè la persona per gestora en aquell moment, que jo no sé si ara hi és a Nova Finca, jo li vaig explicar el meu cas i em va oferir un altre pis d'ells mateixos, que també era un preu així baix, no? Perquè no em quedés, jo sense... O sigui, ella va intentar, com a persona humana, diguéssim, dir, mira, t'oferim aquest altre que també està bé, que també és de Nova Finca, però no és d'aquest propietari, que era macro. No? Uh-huh. O sigui, la meva finca en aquella estava afectada per un sí, no sé si és una empresa, una persona,
un fons d'inversió,
o el que diu ell, no?
Habitatges amb preus desorbitats, és a dir, parlem de 800 o 1.000 euros una habitació. No, és una habitació, 1.000 euros una habitació. Qui ho podrà pagar, això? I quin tipus de persones vindran a viure a Sant Cugat? Sant Cugatencs, no?
Ja, no ho sé. Això, per mi, és una de les coses que em preocupa. De fet, jo miro el futur i el que em preocupa més de la meva vida en general és l'habitatge. O sigui, perquè jo no tinc possibilitat de tenir, de fer compra. No he pogut estalviar el suficient com per tenir una entrada. Soc mare monoparental, per decisió pròpia, però igualment. Però tot i així, jo tinc una bona feina, soc professora a l'escola d'art, a la universitat, no sé, tinc bones feines i no puc seguir l'estil de vida de Sant Cugat. Però, en canvi, treballo a Sant Cugat i penso, home, si treballo a Sant Cugat per un tema de mobilitat i per un tema de cultura i tot, haig de seguir vivint a Sant Cugat. Llavors no acabo de solucionar, eh? Cada X temps penso, quan vaig a Rubí, vaig a no sé què, tal, i llavors torno i dic, no, em quedo aquí. Però és un problema greu. Jo ho veig a mi mateixa, a les meves carns, i no sé com enfocar-ho.
Eduard.
És que Rubí també ha crescut també el preu, i Cerdanyola també ha crescut el preu, etc.
T'has d'anar molt lluny.
Perquè en el fons estem parlant d'un problema, com sempre, estrictament econòmic. Estrictament econòmic en el sentit de que els fons d'inversió, fons d'inversió que probablement no tenen ni idea d'on està aquest pis o aquests pisos, perquè no els interessa ni els hi és adjectura individual, l'únic que busquen és el percentatge de benefici que puguin obtenir per fer aquesta especulació. I així de senzill. De senzill, malauradament, vull dir. No estic dient que sigui bo, estic dient que... a més, es dona a Sant Cugat la circumstància que tots sabem. Sant Cugat ha evolucionat d'una forma... Doncs jo sóc nouvingut de fa 58 anys i per tant, doncs, com a nouvingut, doncs, he vist l'evolució des de 15.000 habitants que hi havia aquesta ciutat fins als 100.000, diuen que són 95.520 censats, però jo estic convençut que, si li contem els no censats, que n'hi ha molts, sobretot a la floresta on visió, doncs estaríem ja en els 98.100.000. Clar, l'evolució, quina ha estat l'evolució? L'evolució ha estat una ciutat amb una superfície molt àmplia, que té molts llocs que ha anat fent amb el temps, espais molt adients per segons quin tipus de persona, segons quin tipus de parella, segons quin tipus d'economia, i per tant això ha anat al principi evolucionant, augmentant els preus de propietaris d'aquí mateix, però després s'han afegit els altres, els fons voltors, i els fons voltors és molt senzill, l'adjectiu ja ho diu, no? El que anem és a menjança, el que sigui. Jo us volia fer un comentari, ja paro, i és que jo tinc una edat que he viscut, jo vaig néixer a Gràcia, a Barcelona, i a Gràcia, a Barcelona, al meu barri, hi havia tres generacions vivint en el mateix pis. Hi havia els avis, els pares i els fills.
Tornarem a això.
Per tant, això és un fet. I a més, hi havia el rellogat. O sigui, la persona que estava ocupant una habitació amb dret a cuina, o no, en un pis que era doncs, 80 metres quadrats, 70 metres quadrats, 60 metres quadrats. Des de la meva visió, des de la meva edat, el que jo estic veient és que estem tornant això. Estem tornant a aquesta cosa. Si a més, però amb una particularitat negativa, molt negativa, i és això que estic dient, al fons no coneix la cara dels que viuen en els seus pisos. Ni li importa aquesta cara. I és igual. I afegim una altra cosa. Sant Cugat està pròxima a la Universitat Autònoma, té SADE dins de la mateixa Sant Cugat, vol dir, i té 3.000 empreses, moltes de les quals internacionals, amb les que venen gent que venen a passar-se aquí 3 anys per fer un projecte de no sé què, o els que estudiants que venen a estudiar i estan en 2 cursos, etcètera, etcètera.
O semestres.
I els hi està bé poder fer això.
Sí, hi ha públic per això.
I els hi està bé. I això, escolteu, ja poden fer l'Ajuntament el que vulguin. No, podríem fer una cosa, construir molts més pisos
de protecció oficial.
Socials. Ara, què vol dir? Promusa s'hauria de convertir en una immobiliària bestial que estigués fent 100 pisos cada any. I això, amics meus, no passarà.
Dani.
Fa temps, no, que es parla d'un procés, diguem, de substitució poblacional, no, de Sant Cugat, que és que Sant Cugat és una ciutat que està expulsant ciutadans, no, gent que fa molts anys que hi viu, o fills de molta gent que hi viu, que justament pel que expliquem, no, per aquestes pujades de preus, per aquesta arribada també d'aquest tipus de població, doncs de grans empreses, expatriats que arriben a la ciutat, doncs provoquen tota aquesta pujada de preus i aquestes pràctiques d'immobiliàries, i el que fan és expulsar doncs gran part de la població que viu aquí o que treballa aquí, no? El problema de fons, jo crec que ja fa anys que l'arrosseguem, és que l'habitatge ja no es considera un dret, o mai s'ha considerat un dret, podríem dir, i ho és, no? És un dret, i és un dret que està escrit a la Constitució. El que passa és que no hi ha hagut mai les eines com per protegir-lo i fer-lo efectiu. És a dir, no parlem tant de l'habitatge com un dret, sinó de l'habitatge com un bé. I llavors això és el que obre la porta, diguem, a totes aquestes pràctiques que fan les immobiliàries, amb fons d'inversió, amb molta pela darrere, molts diners a darrere, i això és el que és un bucle que les administracions poden regular, evidentment, pot haver-hi lleis, de fet ja s'ha aprovat, no?, una llei de l'habitatge, tant a Catalunya com a Espanya, a veure com s'acaba aplicant i qui l'acaba aplicant, però el problema és això, no?, que les administracions, diguem, sempre han tingut una mica les mans lligades per garantir un dret, que ho és, no? I això és el que provoca, doncs, aquestes situacions que cada cop anem veient noves casuístiques, no?, d'aquesta pràctica del co-living, de partir, de les habitacions, però que la conseqüència és terrible, no?, perquè la conseqüència és això, expulsar la gent d'una ciutat, una pujada de preus inassumible, perquè no va acompanyada tampoc d'una pujada de preus de sous, d'una pujada de sous, perdó, i per tant això és com un bucle d'on no podem sortir i del qual és difícil veure'n una sortida, no?, realment.
I passa a moltes ciutats, a més.
Sí, sí, jo crec que és un problema gairebé global, no?, perquè mires qualsevol altra gran ciutat del món, no cal tampoc ciutats petites o mitjanes, i això passa, no?, passa a Barcelona, passa a Amsterdam, passa a Nova York.
I no oblidem una cosa, Sant Cugat, per molta gent, és un barri de Barcelona.
Mhm. Sí, sí.
I la floresta on queda, Juan, doncs?
Sí, perdó.
No. Bé, no, estic d'acord en quasi tot, no? O sea, hi ha moltes coses. I això és un problema molt greu, però molt, molt, molt greu. Jo crec que la vivienda ja està, tindria que estar ja la primera necessitat, la primera problema de tots en aquest país, no solament a Catalunya, sinó a l'estat espanyol. I hi ha un problema, i és de vivienda social, el parc de viviendes socials. Aquí no s'ha treballat mai per un parc de vivienda social. Se va tindre l'oportunitat quan se van rescatar els bancs, que a partir d'ahí sí que se podria haver fet un parc de viviendes estatal per tothom. Això són moltes. Ara ja no, ara ja està, se l'han vengut a un grup d'aquest voltó i l'han despassat. Aquesta és la primera. La segona és que Àustria ja penso que porta de los anys 20 o 29, cosa així, 20 o 30, Àustria, ja cada bloc de vivienda que se feia, els empresaris allà deixaven una part, un tant per cent d'aquella vivienda ja per socials, o sigui, per alquiler. Per això, per la gent que no pot aspirar, com ens passa a molts, que no podem aspirar a comprar-nos una vivienda. Doncs no sé, aquí no s'ha fet res. Aquí se va vendre, tenim tot la propietat, i va ser això, sempre tothom volia tenir una casa i ningú va parlar d'això. I aquí s'ha va parlar ara del és que tenim dret a la vivienda. Sí. Aquí tenim tothom, la Constitució lo diu. Tenim dret a una vivienda digna, que ningú govern s'ha preocupat de fer-lo, d'exercir aquest punt de la Constitució. Això sí, el que és el dret a la vivienda privada, sí. Aquell sí, jo tinc dret a la vivienda privada i aquí no toquis res. I això no pot ser. Tu pots, així ve les ocupacions, ve l'altre, i doncs hi tindrem més problema. Conforme vaig avançar, més problema. Que és el que tu deia abans. O sigui, si ara mateix estan 800.000 euros, qui els paga? Els que venen de fora, les multinacionals, tota aquesta gent. Con els sous que tenen avui en dia, aquí, és impossible. Pues haurà que rejugar, com tu deia abans.
Hi ha una particularitat, sí. Merino, que a més, avui en aquests moments la gent que està treballant no té una visió a llarg plaç de la seva feina. És a dir, està treballant, però a la vegada no té... O sigui, el més possible és que un any o dos anys després no tingui aquesta feina.
Exactament,
encara
a l'estabilitat.
I no visquin aquí, per tant, els és igual aquesta ciutat.
I tant.
Per tenir avui una vivienda, optar a una vivienda de propietat, pues bueno, tens que estar les dues persones, la parella, que esté treballant los dos con un bon sol, i que no tingui més de dos fills, eh? Que dos fills ja és massa, eh?
Però un gos sí, eh?
Un gos sí. Bueno, ara s'està complicant la cosa també, eh?
Eva, digues. Sí.
No, que això el que estàs dient em porta a pensar també que, evidentment que estic d'acord amb tot això que esteu dient i fent l'anàlisi aquest de... Jo vaig néixer aquí, per tant, porto 45 anys vivint aquí i he vist molta evolució, o sigui que ha sigut horrorós.
Però tu ets d'arrel. Tu ets en Cugatenca
d'arrel. Sí, tot i que el DNI posa nacida en Hospitalet del Llobregat. Perquè vaig néixer a la Creu Roja d'Hospitalet del Llobregat i no van canviar el lloc.
No, perquè ara es pot, però...
No, ara ja no es pot, altre cop, perquè he tingut un fill ara fa 5 mesos
i
ja no es pot. Ara és nascut a Terrassa, punt. Sí, però durant una època de durar el temps es va poder.
Sí, jo tinc dos fills més grans.
Exacte, però jo, els meus pares no ho van fer perquè sóc la segona filla. I sóc nascida en Hospitalet, la qüestió.
45 anys vivint aquí.
Però 45 anys vivint aquí, per tant he vist que podia tirar estels a molts turons i ja no, vale? Llavors, el cas és que tot això que estava comentant el Merino em porta a pensar que també s'ha fomentat durant tots aquests governs convergents i etcètres, aquest també un tipus de famílies en concret, no només d'una economia, sinó d'un tipus. Ho dic perquè, per exemple, jo com a persona que sóc ara mateix monoparental, perquè la meva vida ha anat així, no perquè no volgués, òbviament, tenir... però podria no haver volgut, diguéssim. Clar. És a dir, hi ha molts tipus de famílies i s'ha de poder viure de la manera que tu vulguis viure. Potser és un luxe, diries tu ara, que antigament ja es compartien totes les generacions. Però és a dir, no tens per què casar-te, tenir fills, aquest... O sigui, has de poder dir, no, doncs jo vull viure en una família,
un
vivenda petita, per exemple. Tu diguessis, a Sant Cugat hi ha alguna vivenda petita que puguis llogar? No. Perquè a mi no m'importaria viure una vivenda petita i humil, i pagar el lloguer corresponent. Però no, aquí només hi ha pisos de 4 habitacions, 3 habitacions, no? És a dir, s'ha fomentat també un tipus de família concreta i l'altra gent no encaixa aquí, no? T'has d'anar a un altre lloc o començar a compartir pis quan ja tens quasi 50 anys.
Pots trobar un pis d'una habitació, eh?
Sí, però quant val aquesta habitació?
700.
Clar. Però no pot ser.
I això, si una criatura no viurà eternament amb un...
Jo rebo cada dia d'habitàclia.
Sí, jo també he mirat moltes coses d'aquestes.
Però jo arribo cada dia perquè vaig fer una demanda una vegada i a partir d'aquí, com és natural, cada dia m'envia. I de tant en tant, m'envien tres, o del matí, al migdia i a la nit. I de tant en tant, obro per mirar, de tant en tant. I cada vegada m'emprenyo més quan ho obro. I per tant, ja aviat no ho obriré. Però s'estan fent variants, pisos antics, que estan fent obres, modificant, llavors pots tenir un pis en el que entres i està l'habitació, cuina office, evidentment, està clar, i a vegades inclús en el mateix espai per dormir.
Sí, però això no és un pis petit, això és una miniatura ja, m'entens? Doncs un pis petit és d'una habitació o dues habitacions.
Però Musa té aquest tipus de pisos per gent jove, que està pensat per
viure aquí
durant 5 o 7 anys, 5 anys, no? 5 anys... sola o amb una altra persona que puguis compartir el llit. Això sí, perquè dos llits em sembla que no hi cabien.
Bueno, si fiques lliteres i això...
Potser sí.
Sí. Jo vaig viure-hi sola. I sí, estava molt bé, però vull dir que això ja és un mini apartament. Jo
però clar, això està pensat per una certa edat. No...
Però jo vull tenir una cuina.
Sí, a partir dels 40 anys, si ja tens criatures o no, o és igual, no? Tens 40 o 50 anys, realment has de viure en segons quines condicions.
I què, i no pots tenir una família? Per exemple, jo buscava pis l'any passat, no? Perquè per culpa d'això, jo pagava 600 i pico, però m'oferien a pujar 700 i algo, vale? A Nova Finca, i jo, tot i així, vaig dir que sí, perquè tot i que era una pujada, era molt menys que el que havia al mercat, però quan vaig començar a buscar l'any passat, el més petit era 800, i era en una sola habitació. Vaig acabar on estic ara, 850 amb dues habitacions, i va ser un miracle. És a dir que, no, però en qualsevol cas, el que jo volia dir és que no només afecta que porta un tipus de família, sinó que també hi ha una implicació social en el sentit cultural, perquè no els importa, no s'impliquen a la ciutat de la mateixa manera, no hi ha una implicació en les entitats, no hi ha arrelament, i això a nivell cultural es nota molt.
Sí.
i és una pena, vaja, que això jo sí que estic com implicada en entitats i això, bueno, em preocupa.
Sí, aquí hem tingut ara lo de la nova llei que ha sortit, bueno, que està ahí todavía, està
ahí. I de l'habitatge.
La de l'habitatge, que aquí a Catalunya va ser superior a la que era a Madrid, Madrid va dir que no, que havia que rebaixar-la, estem el follón aquí que si Sant Cugat permet los topals o no los permet los topals. Però aquesta és qüestió, bueno, jo vull dir que havia que anar a lo que és el meollo de la qüestió. I aquí lo que no podem fer és que al front de, per exemple, del gremi aquest, d'aquests fondos voltors i tot això, este l'alcalde Clos, per exemple, que és el representant d'aquests grups, on va anar Sánchez a Nova York a principi d'any, quan aquell follón havia de la llei de l'habitatge, van anar allà a discutir con el grup aquest, Bloomer i tota aquesta gent, a més de los que tenim nosaltres aquí en el país, no? Si aquesta gent feia un lobby i no hi ha manera de meterle mano ahí, pues no, lo tenim difícil. O sea, hi ha una revolució de la gent que deia, s'ha acabat, o tornem a lo que deia l'Eduard fa anys, perquè jo al meu poble estava així, nosaltres eren quatre famílies en una casa, en aquell que tenia el corral i tot, perquè on eren les cavallerizas s'havia adaptat perquè hi havia una altra família, i tenien tots lo que era el saló comú i la cuina comú. O sea, allí estava tothom. O tornem a això, perquè d'una altra manera no se podrà. I si no se soluciona, si el govern no lo soluciona, pues passarà lo que està passant con los grupos que hi ha mafiosos, con los pisos i totes aquestes coses.
I cobren pisos i després
rellogen. És un futur bastant negre. Sí.
Relacionat amb aquest tema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, la setmana passada va sortir un nou rànquing de renda per municipis i Sant Cugat torna a sortir, com sempre, ben posicionat, darrere de Matadepera i de Sant Just d'Esvern, però alhora també apareix com una ciutat molt desigual. És a dir, hi ha molts rics, però també hi ha molts pobres. El grau de desigualtat, d'acord amb l'índex de Gini de l'INE, és de 35,1 sobre 100. Sant Cugat empata amb Castelldefels i només tenen per sobre Barcelona, amb una puntuació de 35,7. I és que 3 de cada 10 santcugatencs diu que té dificultats per arribar a final de mes. I això ho diuen a les respostes de l'Observatori Sociològic del febrer de 2022, que són les darreres dades que tenim. Quin és el Sant Cugat que veiem i el que no veiem? Perquè ens pensem que a Sant Cugat tothom té diners.
Bueno, hi ha molta gent que treballa servint els que tenen diners. Això està claríssim. A Sant Cugat es veu al matí qui va en bicicleta, patinets i tot amunt i avall. Qui són aquests? Són els que van a les cases, sobretot depèn de quin barri visquis. Jo, com que vaig viure allà al carrer Mar de la Xina, uns pisos de protecció oficial de joves que estan a la costa del Golf.
Sí, que hi ha cases.
Allà al matí estàvem els del pis aquell i tota la gent que anava a les cases a atendre. És a dir, que és normal que hi hagi aquesta desigualtat, o sigui, que hi hagi gent que estigui atenent aquesta altra gent, no? O sigui.
Això de la renta per càpita, sempre he dit el mateix, que hi ha unes càpites així de grosses i unes càpites així de petites, no? Això és evident. El que hi ha a Sant Cugat en aquest sentit és el mateix, o sigui, aquesta població que ara es detecta més, aquest percentatge que ha augmentat, a la vegada hi ha un percentatge molt important, és la ciutat, proporcionalment, que té més habitants de la Unió Europea. I, en canvi, que té menys, per exemple, el Marroc, o l'Algèlia, en fi, de països o pakistanis. O sigui que molts d'aquests que venen a netejar, venen de Rubí a netejar les cases d'aquí. I van amb el patinet.
També viuen aquí compartint, no quatre
perquè
famílies, sinó gairebé 10.
No poden viure. Aquest problema també passa una altra cosa. Aquestes estadístiques poden variar d'un any a l'altre, perquè arriba una persona que té un gran capital i automàticament desvirtua, desequilibra aquesta proporció. Però això és lògic que passi. Perquè, clar, qui ve a parar aquí? Qui pot venir a parar aquí a viure?
Clar, és que... Doncs gent que té molts diners per començar, perquè per comprar un pis de compra no baixa dels 400.000 euros, més l'11% d'impostos...
Abans parlàvem de lloguers, perdona, però habitacle ja es pot llogar un pis per 6.000 euros. 6.000 euros.
No, és que és més barat comprar-se un terreny i fer-se una
casa. Sí,
no, però aquí el problema que tenim a Sant Cugat des d'un principi és per el model de ciutat que hem posat, no? Si s'han adoptat per un model de social, o sigui, per un model de ciutat, que planta baixa i casita, I pis no facin molt, pues dos, quin viene aquí? Bueno, pues jo fa temps que deia ja que Sant Cugà era el barri burgès de Barcelona, ja no és Pedralbes, és aquí.
No,
aquí.
És l'herència de Sant Gervasi i Vilanova.
Sí, sí, és veritat, no aquí. Doncs, si aquí, si haguessin construït pisos, lògicament hauria més vivienda social,
escolta'm,
hi hauria més oportunitat.
Jo sabeu que estic molt vinculat amb el teatre. Molt bé. Doncs he conegut gent aquí, parlant un dia, circumstancial, que no sabien ni que havia un teatre.
Ja.
Però
quant temps fa que vius aquí? 5 anys. I tu no has anat mai al teatre? No. Però és que no, però no has vist mai al teatre?
Però res, no tens ni idea.
Pues no, perquè arriba, o sigui, es treballa a Barcelona, o treballa de tal.
Ciutat
dormitori. Arriba, se'n va a la seva casa, fantàstica, al costat del club de golf, s'està allà i no es mou d'allà aquell dia que està, aquell dia que està, perquè vaig estar viatjant. No té ni idea. I, per exemple, i una festa, les festes populars, ni idea. O sigui, aquesta ciutat, des de l'any 76, després de la mort de Franco, les entitats d'aquest tipus cultural van créixer d'una forma fulminant. No hi ha ciutat que no tingui bastoners, casteller, no n'hi ha cap ni una. Però qui està? Sempre són els mateixos. Aproximadament 10.000 persones. 10.000 persones sempre s'estan movent en aquest àmbit. Sí. No hi ha més.
Havia contat una anècdota d'aquest estiu. Aquest estiu, abans de la festa major, penso que va ser juny. No va ser. Vaig posar d'acord amb Òmnium Cultural, que va ser el primer dia que lo van fer perquè la feien per Catalunya Revolta, se la llevaven ell, i per los barris de la ciutat, no?
Sí.
I ara la Revolta. Bueno, pues van posar d'acord, van anar, pues van 35 persones, d'aquí de Sant Cugat, van anar a la Floresta, van anar a la Casa dels Mestres, al casino, van estar allà a la Soci Sanitari, bueno, pues on me vaig quedar, m'ho acaba d'at, i havia gent que no havia estat mai en la Floresta d'aquí de Sant Cugat, que no havien estat mai. Ostres, tio, esto no pot ser.
La Floresta, terra salvatge,
Terra de Sant Glaç.
Far West.
Territori Apache, no?
Territori Apache, de molt tant, amb això. No ens equivoquem.
Són gent normal, estàs tu i estic jo.
Escolta, som normals tu i jo?
Ah, però ja no ho sé, ja no ho sé.
Escolta, la Floresta, com tu saps perfectament, doncs en un moment determinat era territori hippie.
Sí, però ja fa molts anys, home.
Ara ja és pijipi.
Home, però jo ja hi era.
Sí, sí, sí. Sí.
I quan vaig venir a Floresta vaig venir l'any 1965. Sí, sí. Per tant, era a partir de 65, 67, 68, sobretot per dir el 68, no? Març del 68. Molt bé. Territori hippie. Llavors jo sempre deia, quan sortíem, i el casino, que encara estava obert, no com ara, sinó com estava.
Sí, com estava abans.
Però jo sempre deia, hi ha els hippies, la veritat, i els hippies de plàstic. Sí. Els hippies de plàstic són els que durant la setmana treballen a la Caixa, a l'Endesa, a Fecsa...
Ja he conegut algú.
I quan arriba el divendres de la nit es posa l'uniforme de hippie.
Perquè fins aquests no són diumenge... els hippies, són els progres. Jo li deia així, veus? Els hippies i els progres.
Bueno, també.
No, perquè hi havia molta gent, almenys jo, en aquella època, jo crec que el que es notava era la gent realment hippie-hippie i la gent progre que volia dir que eren gent de pasta, però que almenys valoraven la cultura, valoraven la natura, valoraven no sé què. I almenys Sant Cugat al principi era així, la meva infantesa, els pares dels meus amics.
Sí.
Que tenien molta pasta, eren gent així, eren gent xula dintre del que tenien molt diners.
Sí, sí, sí.
Però el tema és que Sant Cugat s'ha anat com, no només en gent de diners, sinó també més conservadora cada vegada, també, no?
Estan... No, i ha diversificat, tu no penses, hi ha de tot,
Hi ha de tot, hi ha de tot.
Hi ha de tot, el que passa és que...
Però n'hi ha molt.
Que hi ha una renda, que hi ha una, aquesta renda per càpita que dic, és una renda que està més concentrada i el que apuntava a Marto, aquest percentatge que hi ha de gent que ha augmentat, o sigui que el diferencial que es produeix entre els que disposen diners i els altres cada vegada n'hi ha més també, perquè aquest puja el de dalt
i com
que a la mesura que puja el de dalt el de baix no arriba.
I a més voten, saps què vull dir? Que aquests són els que voten.
Sí, sí.
També.
Sí.
I llavors mai guanyarem.
Dani. Estaràs d'acord amb mi? Ai, perdona. Sí, sí.
No, sí, sí, no, estic d'acord amb tot el que dieu, no? Al final és una mica el que deia el Merino, no? La reflexió, i tots, la reflexió aquesta sobre el model de ciutat Encara ara veiem doncs, el resultat de molts anys d'incentivar un model de ciutat que ara el que està portant és més desigualtat, lloguers pels núvols, expulsió de població, substitució d'un tipus de població, perdó, d'un tipus de població per un altre, i són una sèrie de conseqüències derivades d'una aposta política, econòmica, no?, que s'ha fet en aquest municipi des de fa molts anys.
Es diu gentrificació, aquest procés? Sí. Gentrificació, no?
Gentrificació, sí, substitució poblacional directament, no?, que és el que s'ha dit i que d'algun estudi crec que ha dit, no?, d'algun geògraf que ha parlat justament d'això, de substitució de la població, que però, estem en aquest procés.
Però no només passa això de la substitució, que estic super d'acord, sinó que realment desapareix una sèrie d'essència cultural, és a dir, si Sant Cugat era, com diu ell, una de les ciutats on té més associacionisme, perquè
I
és veritat.
Encara ho és.
I encara ho és.
Ho hem pogut veure fa poc a la Festa Tardor.
No només entitats de cultura popular, sinó també a nivell artístic.
Sí.
Però que està amenaçat, això.
Exacte, està amenaçat perquè la gent que ho sustenta desapareixerà sí. o es desagregarà i no en generaran de noves perquè la gent que sí. ha aparegut tampoc no és de fer aquest tipus d'arrels. És a dir, que és una cosa que està en extinció.
Hi ha un problema. Hi ha un problema. Tenim un altre problema més a fer. Sí. I és que, estarà d'acord amb mi, Eduard, que Sant Cugat és centralista. És molt centralista. I Sant Cugat ara mateix, estem parlant de cultura, a la Floresta, a Sant Cugat hi ha molts grups. A la Floresta vaig i cada casa és un grup. Hi ha moltes coses allà. Se faci com se faci. Però hi ha moltes entitats que no estiguin registrades, però hi ha molts grups que treballen per la cultura i per tot. Bé, pues això a poc a poc se va acabant. No, los barris no tenen decisió de treballar sobre el nostre terreny. Estan treballant, el casino està infrautilitzat. Tenim una batalla allà bestial ara mateix amb l'Ajuntament.
El teniu tancat, de fet.
Pues, sí. Que el casino de la Floresta és pecat mortal.
Sí, és que
és un espai fantàstic.
O sigui, dic pecat mortal perquè ens entenguem. Jo no crec en Déu, però vull dir que si Déu existeix, vull dir, pecat. Mira, el casino antic, abans de fer la reforma, els espais, tal com estaven previstos, eren per poder estar la gent allà.
Sí. Era...
Ara els espais no permeten que hi hagi res. Gent allà. Això és brutal. Ha set a l'exterior. I ara últimament, a més, el que es va intentar fer de que allà, doncs, que cap de setmana es pogués utilitzar, resulta que
també no la tanques.
Bueno, per què? Però fixa't tu, per què?
Per no tenir pressupost.
Per no pagar consells.
Per un problema estrictament...
No,
per un problema estrictament de funcionari que té sí. haver-hi dues persones com a mínim que estiguin
això,
allà.
No tenen res que fer, només que tenen mandar un funcionari a obrir la porta i
tancar el conserge.
Però només que tingui una vegada al matí i una altra a la tarda, i després la vigilància que té que haver com en Barcelona, en tots els parcs de Barcelona.
Per tant, és un problema de consergeria, que com que no volen contractar més conserges perquè diuen que no hi ha diners, doncs no s'hi contracta.
I perquè a més els paguen molt bé, perquè seria cap de setmana, se'ls sortiria molt car.
Sí, i parlaves de teatre.
Ja, però tens un equipament tancat.
No, sí. Clar, és evident. O sigui,
No tenim res per fer nosaltres a teatre allà. Tenim la global. Ara estic, que són 6 persones que estem ara, estem tractant de fer una obra social. O sigui, estem fent muntar un grup de teatre, un altre grup de teatre, i ara estic buscant, a veure, on lo fico jo, perquè no tinc lloc.
No hi ha espai. A Sant Cugat, a la taula de teatre del Consell de Cultura hi ha 11 companyies censades. 11. Companyies amateurs. Si aquestes companyies amateurs fan una obra d'allò que en diuen programació de prop, una a la temporada, ja són prous. Però a més no passa una cosa que jo estic cansat de repetir. Aquest és el passat aquell que diu allò. I és que facin una petita gira pel propi Sant Cugat,
sí.
que estrenin el casino de la Floresta, per dir alguna cosa, i després se'n vagin al Teatre de Mirasol. I després ho puguin fer, si convé, si és petit, a la sala de la Casa de Cultura. No hi ha manera.
Se vagin a la nau.
Ui.
No obrim més melons que anem a obrir l'altre.
Necessitaríem dues hores com a mínim.
És bastant complicat. Se calcula que aquest any, el Dia Mundial del Teatre, se farà després de Setmana Santa. Però no sabem si estarà ja a la Unió, perquè se calcula que igual no està i a lo menos fins a octubre de l'any vinent no
fins aquí
no
un any, dius, no?
Sí, ho veurem, de càlculs,
ho anirem
ja
veient.
Ja te vaig escoltar l'altre dia.
Els últims 10 minuts canviem de tema radicalment. Sant Cugat està vivint d'una manera especial el conflicte entre Israel i Hamas. És la ciutat catalana amb més jueus, segurament per la presència de l'única escola jueva a Catalunya, que és la Hatitva, ubicada a Valldoreix. Dijous passat hi va haver manifestació pro-Palestina, moltes consignes en contra d'Israel, i se n'ha convocat una de pro-Israel per aquest divendres a les 6 de la tarda a la plaça de Barcelona. Com ho esteu vivint vosaltres? No sé si veu assistir a la manifestació la setmana passada o teniu pensat assistir a la manifestació.
Sí, jo hi era a concentració i haig de dir que és... Bueno, òbviament, no diré res nou perquè tothom sap que és un tema que està enquistadíssim des de fa molts anys i que hi ha molta història, no? Però sí que vull dir que estan allà tampoc... Les consignes no eren contra Israel. Vale? Que sí que és veritat que va haver-hi... Un moment va haver-hi boicot a Israel, és a dir, sí que va haver-hi alguns crits de boicot a Israel.
Ja al plaça del monestir.
A nivell més, entenc, comercial. Però el sentir meu, i jo crec del sentir de la gent que es manifesta per Palestina, és un sentir defensant el poble palestí. No té res a veure si ets jueu o no ho ets. O sigui, no té res a veure si ets d'Israel, israelí o no. És un tema de defensar una cultura que està allà i que ha estat, i mires com tu miris històricament, ha estat matxacada pel govern israelí de torn, no? És a dir, que s'ha saltat els pactes moltes vegades i és, vull dir, em sembla que és molt clar el posicionament. És evident que Hamas, a veure, no és defensable, no, la seva actitud, però clar, només si tu estàs, neixes ja en un lloc empresonat, vull dir, és complicat, és molt complex el tema, però el que jo vull deixar clar és que quan jo manifesto a favor del poble palestí, no estic anant en contra de cap jueu ni cap israeli, és més, en conec alguns perquè he sigut monitora de plàstica molts anys i tenia nens de l'escola jueva, per tant, no hi ha cap problema amb això. I em sap molt de greu que es faci tan fàcil un enfrontament, no? Que sigui tan simplon, perquè és evident que ningú està feliç veient gent segrestada per Hamas, etc. Però tampoc no és, però també és evident que hi ha un poble allà que ha estat molt matxacat durant dècades, no? Vull dir que...
Molts cops es planteja aquest conflicte com un partit de futbol, no? Que has d'anar amb uns o amb altres i que no hi ha grisos o no hi ha matisos, o per exemple un matís important que m'ha semblat entendre és aquest dels jueus, no? És a dir, que pot haver-hi jueus, i hi ha jueus de fet contraris al govern israelià, contraris absolutament al que està passant a Gaza. Exacte. És a dir, absolutament contraris, sí. I favorables, sí, fins i tot a la causa palestina, no? A mi el que m'horroritza de tot això, perquè no tenim temps ara d'analitzar el conflicte, és la deshumanització que hi ha al voltant de tot això, no? És a dir, com... Perquè arriben coses, no?, de xarxes socials, de la televisió israeliana, per exemple, com estan intentant minimitzar unes xifres que són absolutament insuportables, no? Perquè més de 8.000, gairebé 9.000 persones mortes i 3.600 nens morts és una cosa que és insuportable i no es pot justificar de cap manera, no? Llavors, aquesta deshumanització al voltant, sobretot del tema palestí, és a dir, que les vides palestines valguin menys que les vides israelianes, tot l'horror que es va viure el 7 d'octubre de Hamas, que era horrible i condemnable, això és una cosa que jo no puc entendre per part dels defensors de l'estat d'Israel.
Ja ho van dir, que són animals. No?
I no només ara.
Jo no ho entenc, això.
Sí, és que els jueus, bueno, alguns...
Bueno, l'extrema dreta.
Els tracten com a animals.
Hi ha que tenir en compte...
Perquè governa l'extrema dreta, clar.
Sí, governa l'extrema dreta. Bueno, ara hi ha un govern...
Una extrema dreta, per cert, que estava a punt de caure.
Sí, exactament, allò que hi va dir.
Unes setmanes abans de...
S'ha de dir que el senyor Netanyahu li va molt bé tot aquest tema.
Sí, és que hi va dimitir...
Li va fenomenal.
I ara es revifa tot.
Li va fenomenal. Ja, aquí tenim el Joan Batista Culla, que té tres llibres tractant el tema aquest, tres llibres fabulosos, si
molt voleu,
us mireu, sobretot el segon, el segon, que és fantàstic, i és un llibreco, però que val la pena, perquè malauradament quan acabes de llegir-lo te n'adones de la impossibilitat de solucionar el tema.
Bueno.
Mira, Israel neix, com sabeu tots, l'any 1948, i neix d'un acord a partir del colonitzador, que és la Gran Bretanya, i a partir d'allò neix Israel. I se li adjudica un espai determinat. Aquesta adjudicació, que després es diu, s'ha de separar perfectament un país que és Jordània i un país que és Israel. No es compleix mai, això. No es compleix mai. i no es compleix mai a base d'anar eliminant, a base primer,
de l'expulsió.
Primer comprant els terrenys i després eliminant els propis portaven centenars d'anys
sí, sí.
Allà.
Bueno,
per
colonitzar.
Però per no. què? Però perquè, escolteu, sempre es pogués. És per la religió, el sentit religiós. Tu ets dolent perquè tu ets cristià. I jo sóc bo perquè jo sóc musulmà. Tu ets dolent perquè tu ets religió.
Jo crec que utilitzen els radicals de la religió, perquè la religió en si mateix no és així.
Jo no dic que sigui així, jo dic que es fa servir que sigui d'aquesta manera.
Però hi ha una qüestió, això no té res que veure amb el que estan fent ara mateix. Un país que es diu democràtic, que té, bueno, és el quart país del món militar, és el quart país en militar, que té els avances tecnològics més grans que hi ha, que fa un pocos anys que estaven matant a dirigents simplement per agafar el mòbil teledirigit, que mataven. I estan bombardejant a la població civil perquè diuen que és que bueno, los de Hamas
suposo estan... Suposo que quede clar que jo no justifico
això, eh? Que estan los de Hamas allà sota. Això ja s'elimina tot a los demés. Tota la raó que tingui Israel,
i a més amb el suport dels Estats Units.
Mira, el mateix que l'altre dia nos van manifestar aquí a Sant Cugat, però Palestina, jo estic d'acord que els jueus vagin a la plaça Barcelona i se manifeste. Jo no aniré allà. Però jo estic d'acord. Sí, ells estan treballant també perquè que treballi el govern de Netanyahu per a rescatar a les persones que tenen segrestades.
De fet, el cartell de la manifestació s'ha demanat l'alliberament dels
segrestats. I van penjar molts cartells durant
diversos dies. Sí, i hi havia una xica que estava amb els cartells i nadie va dir res d'això. Va ser perfecte, això. Això no té sentit. És el mateix aquí que en els temps d'ETA, el govern diu, jo bombardeo Bilbao perquè està allí l'ETA. No, home, no, per l'amor de Déu.
Sí,
això ja s'acaba. Tota la raó que tingui l'estat d'Israel
l'ha perdut.
Total.
Solució jo crec que no, que és molt difícil que en trobem, com diu l'Eduard, no? Però sí que és cert que jo crec que hi ha un moment que la societat israeliana, o sigui, ara ja sé que som minoria i que som molt pocs i que mana l'extrema dreta i cada més pes de l'extrema dreta religiosa, però ha d'entendre que així no pot viure i que això no pot seguir així i ha de provocar el canvi, diguem, bueno, que hi hagi algun moment que hi hagi una entesa amb el poble palestí i que solucioni això, perquè és que han d'entendre que així no poden viure. I jo crec que Netanyahu, que sí que pot haver estat, bueno, li va bé perquè ara estarem amb retòrica de guerra durant més de saber quants mesos, no? I estava tocat de mort, però sí que és cert que també molta gent, sobretot a partir de la tragèdia del que va passar el 7 d'octubre, no? Dels atacs aquells a civils, als kibbutz, al festival de música, etcètera, entén que així no poden viure. I que provoquin el canvi.
El que passa és que allà hi ha molts interessos, eh? Sí. És una posició que Estats Units té el peu allà,
sí, clar.
I que està en una zona àrab que ja li va bé, sí. i que jo crec que hi ha molts més rafons dels que veiem, i ens distraiem amb històries de religió, de no sé què, de població, de línies d'invasió, però a fons és un punt estratègic que té allà.
Només cal veure com han reaccionat, no, els estats.
I mentre Europa Europea, Estats Units,
que ha sigut sorprenent, també.
Europa mirant per un altre costat, no fent res. Bueno, abans que s'acabi, ja
és molt deprimint.
Sí, vull dar una notícia. El dia 10, divendres, estem preparant un homenatge de solidaritat con el poble palestí allà a la floresta, que serà en l'espai Més 60. Esteu tots invitats, no? I entonces direm poesies palestines. O sea, poesies palestines, actuarà el José Palazón, aquel rumbero que tenim nosaltres, vendrà una poeta colombiana també con poesia palestina, i estarem allà per recordar i criticar, o sea, per solidaritat amb ells. Un homenatge per al poble palestí.
Apuntem a l'agenda això, Juan.
Sí, sí.
Queden un minut només per acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies al Juan Merino, a l'Eva Navarro, l'Eduard Gené i el Dani Vilaró per haver-nos acompanyats en aquests minuts de ràdio, per haver comentat aquests temes que es parlen també al carrer. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.